Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem parlat ja molt del metavers en aquest programa, què és, com funcionarà, què s'aplicarà. Bé, encara és una qüestió que encara és una teòrica present, cal imposar-la, cal que sigui... Que s'expandeixi, que es posi en marxa tot això. Hi ha grans inversions en el tema per part d'empreses com Meta, com Microsoft, entre d'altres, per posar exemples, i sembla que ho tindrem. Clar, els exemples que hem vist tampoc he de dir que no són gaire atractius. Tot s'ha de millorar, perquè una de les qüestions atractives del metavers podrien ser els gràfics per tenir una experiència immersiva adequada. Ara, hi ha altres preguntes. Per exemple, suposant que tot això arribi a bon port, com condicionarà el futur al metavers? En quines coses, en quins aspectes de la vida ens pot condicionar? A més, igual que ha passat amb el mòbil, amb les noves, entre cometes, tecnologies que han creat unes addiccions, el metavers també pot, en un futur, crear addicció. Parlem de tot això amb el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, el senyor José Ramón Ubieto. José Ramón, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Començarem per la pregunta genèrica. Com pot condicionar el metavers al nostre futur?
Bé, la resposta encara no pot ser del tot... segura ni precisa, perquè és evident que totes les tecnologies agafen una empremta i un desenvolupament que no és fàcil sempre d'esbrinar. Però el que sí que podríem dir és que el metavers ja existia abans de que el senyor Zuckerberg ho anunciés just ara fa un any. Ja existien metaversos, Decentraland, The Sandbox i altres, que en realitat els podríem dir mons virtuals. I què és el que està canviant o com afecten de moment aquest món virtual? Pues, bàsicament són plataformes digitals per l'entreteniment, en principi pels videojocs. També ara les empreses s'han afegit perquè totes tenen curiositat i també una mica de por si perden el tren d'aquesta novetat i per tant totes les marques estan fent un marketplace, és a dir, estan anunciant els seus productes allà pel que podrà ser. Després, evidentment, condicionarà la qüestió de les relacions sexuals, perquè sabem que tot allò digital sempre té el target preferit en els jocs, l'entreteniment i el sexe. Són els principals canvis. I després afectarà també aspectes més específics, perquè tots aquests mons virtuals immersius el que aporten bàsicament és la possibilitat de simular una operació de cirurgia, simular que estàs al Partenon visitant-lo amb els alumnes, simulant que estàs fent una campanya militar. L'exèrcit americà ja té un gemelo digital, és a dir, una reproducció de la Terra digitalitzada per tal de poder comprovar quines coses poden fer a nivell de combat. És a dir, que bàsicament seran aplicacions d'aquestes, però segurament el metavers no ens afectarà tant com ens diuen que ens afectarà. Probablement la gent vol sempre trepitjar a terra, no vol fer una immersió i perdre de vista la terra que el sosté.
Clar, tot això parlem de la nostra generació, possiblement fins i tot la d'ara, que no coneix el metavers, però les futures generacions igual passa com aquestes, que s'enganxen. Hi ha un perill, com ha passat amb els mòbils, a les pantalles, no? Que igual la societat... hem arribat tard a impedir o hem reaccionat tard davant les addiccions a les pantalles. Aprendrem de tot això? És a dir, podem preveure una possible educació pel metavers per evitar addiccions?
Sí, i nosaltres acabem de publicar un llibre que es diu Bienvenido Metaverso, amb Interwant, Presencia, Cuerpo y Avatares, amb una sociòloga, la Liliana Arroyo, i durant tota l'elaboració d'aquest llibre hem estat, evidentment, fent immersions al metavers, parlant amb gent, intentant una mica copsar quina és la novetat i què suposa. I una de les coses que implica una petita fal·làcia de les promeses del metavers, que just avui ha començat l'empresa Meta a fer anuncis als mitjans, recordant que fa un any i que ara tindrà novetats, però una de les fal·làcies és pensar que és equivalent el món real al món digital, que hi ha una equivalència, que una cosa podria substituir a l'altra. Això és fals. Una cosa no substitueix a l'altra. Allò digital complementa la realitat, però no la substitueix. I això té a veure amb el que tu dius de les edicions. Si tu ara mateix agafessis un Oculus, que són aquests auriculars, sí, aquestes gafes, i les proves, segurament al cap de 15 minuts te les trauràs, perquè no suportaràs les migranyes, les nàusees, els vòmits, la sensació d'inestabilitat. És a dir, que ara mateix el cos no el pots deixar fora i pensar que ja el cos està ja aparcat, perquè el cos el portes dins. Llavors, fer una addicció en una situació en el que el cos està patint tots aquests símptomes és més difícil. És evident que tot això es modificarà. I és evident que d'aquí a uns anys hi haurà unes gafes amb menys efectes secundaris. Això segur que passarà. Però també el ser humà vol autenticitat. I, per tant, el ser humà és el primer que reacciona davant una situació d'alienació o una situació d'intoxicació massiva. I ara ja ho veiem. Ara ja veiem que hi ha arrepentidos digitals.
Arrepentidos digitals, que és una bona definició aquesta d'arrepentidos digitals. M'agrada.
Penedits digitals, no? Són executius de Google i d'altres empreses que han decidit llicenciar-se, diguem-ne, i fer una revisió crítica d'allò que estaven fent, perquè se n'ha adonat que no es pot substituir una realitat per l'altra i que hi ha moltes coses al món que s'han de viure amb una experiència real.
Correcte. És a dir, està claríssim una cosa... Encara que hi ha persones que ho pensin, no substitutiu. I és veritat que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitzi, i en aquest cas tota la digitalització seria complementària. Clar, jo, José Ramon, no puc evitar fer un paral·lelisme molt, molt burdo, molt llunyà amb Instagram, no? Aquestes persones que posen davant dels ulls dels demés, sobretot adolescents que ja han crescut nadius digitals amb tot això, d'una vida idíl·lica, d'unes vacances idíl·liques i tot allà plasmat. Posen davant dels ulls del món una vida perfecta que segurament pues, no serà tan perfecta, i en molts casos ni semblant. I clar, no puc evitar fer aquest paral·lelisme amb el metavers i gent que vol vivir, ja no pels demés, fins i tot per ell mateix, una vida idíl·lica dins d'un món virtual.
Sí, però mira...
Se me'n va molt? He fet una pregunta molt, molt...
Clar. No, tens tota la raó, però fins i tot aquest postureo, és a dir, aquesta que diem la disneyficació, sí, és a dir, la idea de que el món és com les pel·lícules de Disney, tot meravellós, que no hi ha brutícia al carrer, ni delinqüent, ni res de tot això, diem-me, aquesta idea, fins i tot a les xarxes socials, té un límit. Fa poc va morir aquest estiu un noi que es deia Charlie, que era un influencer amb 3 milions de seguidors, que tenia un càncer. I durant un any i pico va estar mostrant l'impacte del càncer al seu cos. Va explicar tot el tractament que feia, va veure com se li queia el cabell, és a dir, va mostrar una cara poc amable, diguem, de la vida, la cara de l'amor, no?
Sí.
I tenia 3 milions de seguidors, perquè et deia abans, la gent també necessita un sentiment d'autenticitat. Ara hi ha un competidor important d'Instagram que es diu Be Real, que és una altra aplicació, que es presenta com l'aplicació en la qual tu no tunees la teva foto, sinó que és real, Be Real, no? Ser real. És, evidentment, també un cert engany, perquè té altres implicacions que ara no parlarem, però hi ha captat aquesta empresa ja ha captat que la gent també està una mica farta de fer aquests tunejos, que també vol una mica de realitat.
No, innegablement, tornant a aquestes qüestions, tenen els seus objectius, i tornant al metavers, doncs tindrà les seves aplicacions segurament revolucionàries, utilicíssimes, i veurem si som capaços de reaccionar quan arribi al futur. Suposo, José Ramon, no sé si és la persona adequada per preguntar això, però intueixo que, encara que ja parlem d'això, trigaran a arribar amb una certa sensació d'autenticitat aquest metavers, no?
Bueno, ara ja, tu quan ho proves, ja te n'adones d'algunes qüestions que quan les llegeixes, potser no les entens, no? Dones, una col·lega vostra, canadiense, Christine Singer, es va ficar al metavers i va patir un assetjament sexual. Algun altre avatar es va masturbar davant seva. I quan ella li va demanar explicacions, l'altre li va dir, però això és el metavers, aquí fem el que volem, no? I la gent deia, bueno, tampoc és un assetjament, perquè eren avatars. Sí, però hi ha una cosa que es diu l'efecte Proteus, que és que quan tu estàs en una realitat immersiva, encara que sigui virtual la realitat, la sensació és real. És a dir, tu tens la sensació que estàs allà dins. Per això el cos reacciona així, perquè quan tu t'estàs caient en el Google Earth que has pujat a l'Everest amb les gafes i t'estàs caient, el cos ràpidament
reacciona. Té
la sensació de que t'estàs caient i fa una nàusea, un vòmit, perquè és una reacció defensiva, no? És a dir, que tot això hi ha un impacte real, però fins que tot això sigui una cosa molt més generalitzada, trigarà molt temps, perquè és un hardware complicat, no? I a més hi ha un cost mediambiental molt alt, també, que ens venen la idea de que el metavers estalviarà desplaçament i que la capa d'ozó no patirà menys, però no és veritat, perquè tot això implica una producció de minerals, implica una explotació, implica... Hi ha un cost ambiental que creixerà molt amb aquest tipus de tecnologies. Això també s'ha de tenir present. Però totes les tecnologies, al final, el que produeixen és un moviment social per corregir-les, com ha passat sempre. És a dir, primer ve la tecnologia i després cal que hi hagi un moviment social, per això parlava de penedits digitals, o la Constitució xilena que ja contemplava, no es va aprovar, però ja contemplava els neurodrets, és a dir, la possibilitat de regular quines coses es poden fer en el nostre cos, amb el xis corporal i altres coses que veurem els propers 10 anys.
Doncs és, fa por a la vegada que és apassionant pensar i ara mateix a vegades doncs especular, perquè és cert que encara no el tenim aquí implantat, però ja podem començar a especular què pot passar, què no pot passar en funció d'altres experiències tecnològiques que ha viscut la societat. Doncs José Ramón Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOP, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi bé. Adéu.